Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
Continua el ple municipal que ha començat a les 5 de la tarda. De moment sabem que el debat sobre la congelació de les tarifes de l'aigua s'ha retirat del ple d'avui i es debatrà demà en un ple extraordinari. Podeu seguir precisament aquest ple municipal a través de la nostra web o de l'adreça ple.radiosabadell.fm. Les anàlisis tècniques efectuades al febrer al mur del carrer de l'Unyà a Torre Romeu han determinat que el mur està separat de la base i que hi ha un risc real que caigui. Per això l'Ajuntament de Sabadell el substituirà. La paret arrossega problemes estructurals des de la seva construcció l'any 82. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Garell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. La plantilla del Centre d'Esports Sabadell està a disposició de Toni Saligrat, a excepció de Jeremy Guillemenot, que és amb la selecció suïssa. Els arlequinats han entrenat aquest matí a la Nova Creu Alta a porta tancada.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dijous, dia 22 de març, amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Però abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. I el primer que fem és mirar com estem a casa. 14 graus ara mateix a Sabadell, amb domini del sol. Volem conèixer la previsió meteorològica i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem què és el que ens espera a la Dolors Ballart. Bona tarda, Dolors.
Hola, molt bona tarda. Jornada avui amb predomini del sol arreu del país, només amb alguns intervals de núvols alts i prims, en conjunt poc importants, i amb temperatures ja una mica més altes, sobretot a les comarques de l'interior. Es manté encara el vent de component nord, reforçat a la zona de l'Empordà, també al sud de Catalunya, i a cotes elevades del Pirineu. Demà jornada, de moment, al matí tranquil·la, amb domini també de l'ambient assolellat, però malgrat això a la tarda esperem que vagin arribant ja alguns núvols per les comarques de l'oest, fins i tot amb algun primer ruixat a la zona del Pirineu occidental i també a l'àrea del massís del Port. Precipitacions que seran més probables a partir del vespre quan podran afectar altres indrets de les comarques del Terç Oest. Demà les temperatures seran més altes, tant les mínimes com les màximes, i amb vent que tendirà a afluixar a partir de la tarda quan girarà el component sud i oest. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Dolors. I ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, que és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop. Per exemple, veiem normalitat a la P7, però en canvi a la B30, 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit nord a l'alçada de Cerdanyola, i en sentit sud, a Badia del Vallès, 1,5 quilòmetres en la mateixa situació. A la C58, 2 quilòmetres de retencions a Sabadell anant cap a Barcelona, i a Montcada i Reixac sumeu-n'hi 3 més. I si heu d'acabar arribant a la capital, sapigueu que de moment a les dues rondes a circula amb normalitat. El ple municipal del mes de març ha començat aquesta tarda amb sorpresa. El punt principal del dia, la congelació de les tarifes de l'aigua, s'ha retirat del debat i es parlarà demà a 3:45 de la tarda en un ple extraordinari. Així mateix, la polèmica també ha estat servida per l'absència del retrat del rei al Saló de Plens. Karen Madrid, bona tarda.
Molt bona tarda, Pau. Doncs sí, un inici convuls, el del ple d'avui. Primer de tot perquè a l'exterior de l'Ajuntament hi havia concentrades una 50ena llarga de treballadors d'ESMATSA, que recordem que hi ha una moció avui al ple en què es demana que s'aturin aquests expedients que ha presentat l'Ajuntament contra l'empresa. Només començar la sessió s'ha dit que un dels punts principals del dia, que era aquest debat de la congelació de les tarifes de l'aigua, tirava enrere, és a dir, s'ajorna fins demà en un ple municipal extraordinari que tindrà lloc a 3:45 de la tarda. I es fa amb aquest poc marge de temps per una raó, que és que demà acaba el termini per poder-se fer. Si no es fa, el que seria, s'aplicaria a l'augment de les tarifes de l'aigua que havia proposat Casa, que era del 5,8%, un augment que des del quadripartit consideren injust i imprudent. Amb tot, l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, ha explicat el perquè d'aquesta mesura de retirar avui aquest punt de debat.
Aquest ha sigut un tràmit que hem hagut de fer d'urgència. La companyia va entrar un expedient tarifari i la feina que hem hagut de fer a cuita corrents des dels serveis tècnics ha impedit que els membres del ple poguessin accedir amb el termini necessari, en les 48 hores necessàries, a consultar aquest expedient. Així ens ho han fet saber i així ho hem reconegut i, per tant, assumint la nostra responsabilitat.
D'altra banda, la polèmica també ha estat servida quan ha començat el ple i algunes de les formacions s'han adonat que faltava el retrat del rei Felip VI, la seva paret on es troba habitualment a la part de darrere del Saló de Plens. Ciutadans ha demanat explicacions de per què no hi era, on era aquesta imatge, i fins i tot ha demanat que es paralitzés el ple, que se suspengués fins que no el posessin un altre cop aquesta imatge. Aleshores, el que ha passat és que han preguntat al secretari si això podia ser així, ha comentat que no és un element imprescindible tenir aquesta imatge per seguir el ple, i quan l'alcalde ha decidit seguir amb el ple hi ha hagut molta atenció per part d'aquest partit de Ciutadans i també del PSC. Comencem per Ciutadans, on el regidor Adrián Hernández ha lamentat que puguin passar aquest tipus de coses, que desapareguin elements del Saló de Plens.
Passen coses molt rares. Vostè entren aquí i desapareix una bandera i no sap res. Entren aquí i desapareix un quadre i no sap res. I és la seva responsabilitat. Si no, algun dia entraran aquí i agafaran una altra cosa i no passarà res. Vull dir, això és el ple màxim representació de la ciutat de Sabadell, de la ciutadania de Sabadell. Aquí no pot entrar qualsevol persona i endur-se cap objecte. I que a vostè li sembli un tema normal. Té gravetat, però no perquè sigui el retrat del cap d'estat, sinó perquè es podrien haver endut qualsevol cosa. I em sembla que no és seriós que vostè, perquè vostè respongui, no té ni idea del que ha passat amb el retrat?
En el mateix sentit s'ha posicionat el portaveu del Partit dels Socialistes, Josep Ayuso.
El tema de la seguretat o l'accés o la manca de control d'accés a l'edifici consistorial que ens preocupa, perquè té un component simbòlic aquesta retirada, i tots ens imaginem on pot ser, on no pot ser, però en qualsevol cas pot ser avui aquest retrat i demà pot ser doncs un ordinador i demà passat pot ser doncs qualsevol altre element de l'erari públic que pugui desaparèixer. Clar, no sé com posem el límit.
I ara fa pocs minuts hi ha hagut una nova reacció a aquesta absència del retrat del monarca. Concretament el regidor, el portaveu del Partit Popular, Esteban Gessa, ha entrat al Saló de Plens amb una imatge del rei Felip VI, que ha col·locat just davant del seu micròfon, i han fet doncs també a les xarxes socials la seva particular protesta, dient que mentre uns no vetllen per la legalitat, ells sí, i li presten al ple aquest retrat del rei. Mentrestant es van aprovant diferents punts, s'han passat diferents punts dels projectes del Construint Ciutat, que un per un s'ha hagut de presentar i debatre al ple. Ara mateix estem al punt 34 de l'ordre del dia. Hem de recordar que és un ple extraordinàriament llarg, hi ha 46 punts, per tant doncs, encara queda per davant un bon grapat de punts a debatre, entre els quals hi ha 8 mocions dels grups municipals.
Moltes gràcies, Karen. Us recordem que podeu seguir el ple municipal a través de la nostra web o a l'adreça ple.radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
L'Ajuntament de Sabadell substituirà el mur del carrer de l'Unyà a Torre Romeu. La paret arrossega problemes estructurals des de la seva construcció l'any 1982. Les anàlisis tècniques efectuades al febrer han determinat que el mur està separat de la base i que hi ha un risc real que caigui.
De fet, els últims anys s'han anat fent actuacions per assegurar l'estabilitat de la paret. Els greus defectes de construcció, però, han arribat a un punt insalvable, de manera que l'Ajuntament ha decidit intervenir-hi d'urgència. Xavi Guerrero és regidor d'Espai Públic.
La bona recepció que té aquest projecte a la nostra ciutat i també el bon funcionament que té la Porillon en el cas de fer el seguiment i aprofundir.
El mur es construirà en paral·lel al que ja existeix i comptarà amb micropilatges perquè s'aferri bé a la terra. Les obres començaran després de Setmana Santa i tindran un cost superior als 600.000 euros. El consistori ja ha informat als veïns que han hagut de retirar els vehicles del carrer, que es veurà afectat durant força mesos pels treballs.
I encara en clau de transformacions urbanes, ja hi ha data per la finalització de les obres de pavimentació del passeig de la plaça Major. Serà el 12 d'abril, quan s'obri el carrer al pas rodat per autobusos i estiguin acabats els paviments nous i definitius a les cantonades del carrer de la Palanca i del racó del Campanar.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
I els treballadors de les empreses municipals o concessionàries podran negociar junts amb l'Ajuntament la millora de les seves condicions laborals. El sindicat UGT ha impulsat la creació de la Coordinadora d'Empreses Municipals, una plataforma que uneix les seccions sindicals d'aquelles empreses vinculades amb el consistori.
Seguint la prova pilot que van iniciar fa 2 anys a Terrassa amb una valoració molt positiva, ara han creat la Coordinadora per a totes les empreses relacionades amb l'Ajuntament sabadellenc. Són Esmarsa, l'Agència Tributària, Casa, la Fundació Pere Mata, Ràdio Sabadell, la DUS, el propi Ajuntament o Torra, empreses que reuneixen en total uns 3.000 treballadors. Braulio Campoy, portaveu de la Coordinadora i treballador d'Esmarsa, ha explicat amb quin objectiu s'ha creat.
El sentido de esta coordinadora es para dar soporte a la negociación con las grandes corporaciones y administraciones, porque creemos que no es lo mismo ir como sección sindical de una empresa que ir como coordinadora. Entendemos que ante cualquier situación tenemos mucha más fuerza. Nosotros, en el caso de Enmarsa, somos una empresa grande y ya de por sí tenemos esa fuerza, pero hay compañeros que están en empresas pequeñas que no tendrían esa fuerza.
D'aquesta manera, es vol que des del govern municipal vegin la força de tots els treballadors que hi ha darrere de totes aquestes empreses en les negociacions. A més, la coordinadora també es planteja el debat de la municipalització d'alguns serveis, mantenint la qualitat del servei i els llocs de treball.
I Roger Sales és el nou intendent dels Mossos d'Esquadra a Sabadell. Sales ja va treballar a la ciutat els anys 2006 i 2007. És l'intendent de l'àrea bàsica policial de la ciutat des de fa 2 mesos i substitueix Felip García, que havia rellevat l'intendent Josep Guillot. Sales ha passat pels micròfons del programa al matí.
La policia municipal xifrava en un 9% el descens de l'índex de delinqüència el 2017 i Sales creu que la ciutat es manté en unes xifres acceptables.
Crec que estem en uns nivells acceptables. Torno a dir, m'agradaria que fos zero en tots els àmbits delinqüencials, perquè a darrere de qualsevol número tenim víctimes. I el principal objectiu que tinc com a servidor públic hauria de ser que em sortissin taranyines, no? Que això vol dir que la ciutat funciona, la societat, no només la societat en general funciona molt bé, però això, insisteixo, és una utopia. Llavors ens hem de moure amb unes franges de delinqüència que puguin ser assumibles, i crec que ens estem movent en aquestes franges.
Segons l'intendent Sales, la policia catalana ha d'abocar més esforços en els delictes contra el patrimoni, com els robatoris amb força a l'interior de domicilis, però sobretot a les estafes per internet.
I l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, format per la xarxa d'Ateneus de Sabadell, Terrassa i Sant Cugat, ha atès durant el seu primer any de vida 1.400 persones interessades en crear una cooperativa o en aplicar directrius d'economia social i solidària en els seus negocis. Aquestes atencions, registrades entre mitjans del 2017 i el que portem de 2018, s'han traduït en la creació de 7 cooperatives i en la inserció de 41 persones en empreses d'economia social.
Els primers passos de l'Ateneu Cooperatiu han consistit sobretot en donar a conèixer l'economia cooperativa i solidària com a alternativa al model actual. Tot i que el procés ha estat dur, Pau Nadal, membre de l'equip tècnic de l'Ateneu, considera que està donant els seus fruits.
L'any passat ens vam posar les bases, ens vam donar a conèixer, vam arribar algunes persones, algunes entitats, algunes empreses, però aquest any realment està esclatant, val? I llavors tota aquesta varietat d'empreses que estan començant a venir a nosaltres, doncs són fruit una mica de tota la feina feta l'any passat. Aquest any estem veient els resultats.
En aquest sentit, els primers mesos d'aquest 2018 s'està arribant a molts més sectors que l'any passat, com el de l'habitatge, l'educació o les entitats veïnals. L'objectiu de l'Ateneu Cooperatiu per aquest 2018 és atendre 1 miler de persones, inserir al mercat una 30ena de persones més i fer l'acompanyament de 30 projectes.
I descobert el primer fòssil de pangolí de la península Ibèrica, pertany al gènere dels necromanis, ja extingits. Els pangolins, també anomenats ossos formiguers escamosos, viuen actualment a l'Àsia i a l'Àfrica, però durant el període del Miocè també eren presents a Europa.
L'investigador que l'ha trobat és en David Alba, director de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Cruzafont. Explica que és un fèmur d'animals i que va ser excavat fa diverses dècades en el jaciment Miocè de Can Cerdà, una pedrera al municipi del Papiol que ja no existeix. El material, però, mai va ser dibuixat o descrit i aparentment va ser oblidat, de manera que la presència de pangolins fòssils a la península Ibèrica ha estat omesa de tots els articles publicats sobre aquest grup durant més de 20 anys. David Alba explica que no és estrany descobrir restes que ja havien estat excavades i conservades.
És bastant freqüent, de fet, que els paleontòlegs descobreixin coses en calaixos d'excavacions de fa anys que estaven pendents de preparar o que ningú els havia prestat l'atenció necessària, ningú els havia estudiat en detall. Però aquest cas és més curiós, jo crec, perquè jo almenys no conec un altre cas que, llegint un article d'un paleontòleg de la teva mateixa institució de fa 40 anys, descobreixis que a les col·leccions tens un fòssil que està pendent de publicar i que és important.
Alba està preparant amb el seu grup de recerca un inventari amb una base de dades de fòssils que hi ha a les col·leccions de la institució i que no s'han arribat a descriure.
Notícies de Sabadell, la comarca, que repassem de manera més breu. 15 restaurants de Sabadell ofereixen aigua de l'aixeta en ampolles de vidre per evitar la generació de residus plàstics.
És una iniciativa que sorgeix d'un conveni del Gremi d'Hostaleria i d'Aigües de Sabadell en el Dia Mundial de l'Aigua. L'objectiu és sensibilitzar sobre el consum d'aigua de la xarxa com a opció més econòmica i sostenible. L'aigua serveix en ampolles d'aigua facilitades per Aigües de Sabadell, que són reutilitzables.
I també us expliquem que hi ha hagut dos detinguts en un tiroteig a causa d'una baralla a Terrassa.
S'investiga els arrestats per pertinença d'il·lícita d'armes, amenaces amb homicidi de grau de temptativa i maltractaments en l'àmbit de la llar. L'intercanvi de trets s'ha produït cap a les 11 del matí quan un home amb una armilla antibales ha obert foc contra un balcó. Un altre home ha respost a trets des d'aquest balcó. La policia ha detingut els dos individus, un veí de Terrassa i l'altre de Montcada i Reixac.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Hola a tothom. Programa a programa ja hem fet la meitat de la 8a temporada de Parlem d'òpera. I aquí estem, apretant l'accelerador per arribar al final. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell cada dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit.
Sir Louis Legacy a Sabadell amb dues hores d'espectacle innovador. Nigella i Emili Raulí i ja Traoré, exjugador del Paris Saint-Germain i un elenc d'artistes internacionals que no et deixaran indiferent. Sir Louis Legacy, un espectacle per adults que cap nen hauria de perdre's. Estem al davant del Cort Inglés del 28 de març al 8 d'abril. Compra ara les teves entrades a circorralui.com. T'esperem!
Si jugues, tens possibilitats de guanyar. Si insisteixes, pots guanyar. Però si t'ho proposes, amb la música quan tries, guanyes. Salsitxes Paradís torna per Setmana Santa amb un especial Jacob Astorius. Dos programes per repassar la carrera i el llegat del millor baixista de la història. Els dies 30 de març i 1 d'abril, a les 11 de la nit, torna Salsitxes Paradís a Ràdio Sabadell. A Mot Burgalla i a l'Eix Graell. Do what you want. Make America Dance Again.
Taxi Sabadell. Reserva el teu taxi amb antelació per telèfon sense cost addicional. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I notícies d'àmbit més general. A aquesta hora el Parlament celebra el ple d'investidura de Jordi Turull.
Hem de treballar perquè Catalunya segueixi sent un gran punt per a la inversió estrangera. Un bon ecosistema.
En aquests moments està intervenint Sergi Sabrià, d'Esquerra Republicana. El seu partit i Junts per Catalunya porten al ple el nou candidat amb la voluntat d'investir president abans que demà el jutge del Suprem, Pablo Llarena, anuncia sis diputats, entre els quals el propi Turull, els delictes que se'ls imputen pel procés català.
El ple ha començat amb la intervenció del diputat Carlos Carrizosa, de Ciutadans, que ha interromput Roger Torrent per dir que el Parlament era un teatre. Després, el presidenciable Jordi Turull ha començat el seu discurs d'investidura. Turull no s'ha referit en cap moment a la República o a l'1 d'octubre. Ha fet, però, aquesta reflexió.
Prefereixo assumir el risc de ser víctima d'injustícies que de jupir el cap i no fer cap pas quan te'l proposen per poder posar el teu gra de sorra en una situació com l'actual. Repeteixo, prefereixo el risc de ser víctima d'injustícies que de desentendre'm d'un moment com l'actual. I per això sóc aquí. Molt seré convençut i alhora emocionat i il·lusionat.
Turull ha presentat el programa de govern pactat entre Esquerra i Junts per Catalunya i ha estès la mà al govern de Mariano Rajoy.
Per nosaltres no quedarà que hi hagi mà estesa. No quedarà que hi hagi mà estesa. Si hi ha la més mínima resposta i esperança de rebre la mà estesa del cap de l'Estat o del govern d'Espanya. Està en joc l'essència de la democràcia i del respecte a la voluntat dels catalans expressada a les urnes.
La CUP ja ha anunciat prèviament que s'abstindria en la sessió d'investidura de Jordi Turull.
Els quatre diputats anticapitalistes ja han avançat que el seu vot serà abstenció, fent impossible que Turull reuneixi els 68 vots suficients per assolir la majoria absoluta en primera ronda per poder ser investit. En un comunicat, els copaires han explicat la seva decisió perquè l'acció política no pot estar condicionada a l'acció repressiva de l'Estat. Amb aquesta proposta que formen Junts per Catalunya i Esquerra, no avancen cap a la construcció de mesures republicanes ni socials, segons ha expressat la pròpia CUP.
I després de la intervenció del candidat Jordi Turull s'ha fet un recés abans que els portaveus dels grups polítics prenguessin la paraula. Inés Arrimadas, portaveu de Ciutadans, ha criticat el discurs de Turull perquè diu no és creïble.
Que usted no está aquí para ser presidente. Que no le han propuesto para ser presidente. Que nadie en su grupo pretende que usted sea presidente. Hoy estamos en un capítulo más, igual que lo del señor Sánchez, que duró unos cuantos días, no sé si el suyo va a durar aún menos que el capítulo del señor Sánchez, pues hay que el capítulo Turull de esta novela de ficción larguísima pues sea corto, pero desde luego hoy no estamos aquí para que usted sea presidente. Y no es un problema como puede pasar en otras...
Ara és el torn de tots els portaveus dels grups i subgrups parlamentaris que tenen 30 minuts per replicar el discurs del candidat Turull.
Gràcies, Aleix. I quan passa un quart i mig de 8 del vespre, arriba el moment dels esports. Tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El centre d'esport Sabadell ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta, porta tancada. Toni Saligrat ha tornat a disposar de tota la plantilla, excepte Jeremy Guillemenot. El suís disputa demà un partit amistós contra Malta amb la selecció sub-20 de Suïssa.
El davanter Laguinat es perdrà el compromís contra l'Alcoyano de diumenge, un partit que servirà per comprovar la millora experimentada per l'equip en l'últim duel jugat a casa contra el Llagostera. Òscar Rubio, lateral del Sabadell, assegura que Alcoyano tenen una nova final.
Al final hem de prendre-nos-ho així, no? Tots són finals. Bueno, jo és que la meva forma de pensar, no? Que al final no pots pensar en els partits que venen més endavant, sinó cada partit és l'últim i tu has de pensar així, perquè bueno, mai se sap, no? Pot ser l'últim partit d'un jugador, no? Pots tindre lesions o qualsevol cosa, jo m'ho prenc així, no? Penso que cada partit és l'últim i crec que és la mentalitat que ens hem de prendre tots.
El lleidatà, tot i la seva veterania, és el tercer jugador de la plantilla. Més minuts, només per darrere del porter Roberto i del capità Miguel González. L'Alcoyano Sabadell de diumenge començarà a les 5 de la tarda i des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc.
I el Sabadell Nord intentarà mantenir-se invicta la segona volta. Els de Can Urià, que lideren la segona catalana amb un punt més que el Parets, visiten el Folgueroles amb el repte de no fallar i seguir en aquesta situació de privilegi.
El rival es troba a la zona mitja de la classificació sense cap objectiu aparent. Amb tot, Quico Díaz alerta que el Folgueroles és l'únic equip que ha pogut derrotar els sabadellencs a casa. Els osonencs es fan forts al seu camp controlant el joc directe i l'estratègia. Dos aspectes sens dubte tenir en compte pels de Can Uriac.
És un equip amb estratègia, va molt bé, segona jugada la tienen muy bien trabajado y el juego aéreo es una de sus mejores virtudes, ¿no? Cuando te hablo de esto, no te estoy hablando de que el equipo en ese campo proponga jugar fútbol asociativo porque es muy difícil.
La cita a Folgueroles serà a les 4 de la tarda. Igual de necessitats es troben el Can Rull Romulo Tronchon i la Sabadellenca. Els taronja visiten el camp del Premià. El tècnic dels de la zona sud, Jesús Rueda Betis, ha començat a treure la calculadora de cara a aquest tram final de temporada.
Mínimo hay que sacar 17 puntos. La verdad que ahora mismo se ve un mundo, pero yo creo que el equipo está capacitado para sacarlo. Y yo creo que necesitamos una victoria, por ejemplo, fuera ya esta semana y yo creo que el equipo va a salir.
El partit entre el Premià i la Sabadellenca, diumenge a les 12 del matí, un pèl més tard. A un quart d'una començarà el municipal de Can Rull, el partit entre els sabadellencs i les franqueses, quart classificat i equip que no vol descartar-se en la lluita per l'ascens. El vestidor local sap que ells tampoc poden fallar. Alejandro Soto, jugador del Can Rull, afirma que té molt clar quines són les principals virtuts del rival.
Recuerdo un rival que le gusta tener... gusta tener el balón, tienen las ideas muy muy claras y de cara a portería las ocasiones las suelen materializar. Si concedes errores y cometes errores que no deberías cometer, ellos prácticamente fallan muy poco. Tienen un poder ofensivo importante y, i bueno, ja se pot veure la classificació on estan.
El partit es presenta clau per un Can Rull que en cas de victòria es podria situar només 3 punts de la permanència.
I cap de setmana intens de waterpolo a l'espera del Natació Sabadell-Barcelona de dissabte i del sorteig de la final a 4 de la Champions que es farà a Pontevedra el mateix dia. Demà es produirà el debut de la selecció espanyola femenina a la superfinal de l'Europa Cup, un combinat l'estatal que compta amb la presència de 8 jugadores de l'Astralpool.
La competició comença aquesta tarda, de fet ja ha començat a Pontevedra amb els partits de quarts de final. Les espanyoles estan molt pendents de l'Hongria-Rússia que s'està jugant en aquests moments i del qual sortirà el seu rival a les semifinals de demà. Maica García, boia de la selecció i del Natació Sabadell, afirma que arriben bé a aquesta superfinal, però recorda que aquesta i altres competicions han de servir per preparar l'europeu d'aquest estiu a Barcelona.
Esperem arribar bé, molt bé, a la posada de punt perfecta, però bueno, tenim moltes competicions encara abans, que són això, la Copa Lent aquesta i la Lliga Mundial també, la final, i després també, en principi, els Jocs del Mediterrani. O sigui, encara ens queda.
Una superfinal de l'Europa Cup que acabarà dissabte amb la final. Aquell dia es farà també el sorteig de la final a 4 de la Champions femenina, que recordem es jugarà a Kirishi.
Canviem de tema, sortim de l'aigua i parlem de bàsquet, ja que el Sant Nicolau femení avança aquesta nit el seu partit de la quarta jornada de la fase de permanència de la Copa Catalunya.
De moment, en els altres tres partits, les de Jordi Zamora han perdut i això els està complicant la permanència a la categoria. Les col·legials no poden fallar més davant un rival que és tercer i marca la salvació directa amb 3 victòries més que les sabadellenques. El Sant Nicolau comptarà amb la baixa de la pivot Aina Berger, que continua amb problemes físics. El partit entre el Sant Nicolau i l'Igualada arrencarà a les 9 de la nit al pavelló del carrer Jardí.
I l'equip masculí de voleibol de la Natació Sabadell a seguir les passes del femení i s'ha classificat per les fases d'ascens a Superliga 2, la segona categoria espanyola d'aquest esport. Unes fases que es disputen del 20 al 22 d'abril encara sense seu i en les quals el club encara tampoc coneix qui serà el seu rival.
Ha estat una temporada per emmarcar dels sabadellencs. Primer volien ser competitius i arribar al més amunt possible i al final han aconseguit la il·lusió que tenien marcada. Jordi Fernández, el tècnic del Natació Sabadell, ha passat avui per l'Hotel Suís i ha assenyalat que la clau ha estat la competitivitat d'un grup que ara no es conforma amb haver-se classificat per la fase d'ascens. Diu l'entrenador del club que tot i el potencial d'alguns equips, no renunciaran a res.
Només anar a fases, lògicament, ja és un premi, perquè és el que volíem lluitar i el que hem aconseguit. No renunciem a res. Anirem a les fases descents intentant donar el màxim. És complicat, perquè tenim un equip com l'Encamp, que és el primer del nostre grup, que, hòstia, només ha perdut un partit. I em sembla que hi ha un parell d'equips, un de Madrid i un de Cádiz, que també són molt forts. Llavors,
el Natació Sabadell espera seu data i rival per aquesta fase d'ascens que en principi s'han de disputar, com diem, el 20 al 22 d'abril. Equips com l'Encamp d'Andorra, el Càdiz o el Santo Domingo de Pretel tenen un potencial evident i són superiors sobre el paper a la il·lusió del Natació Sabadell.
I 4 equips es juguen les dues últimes posicions que donen dret als play-off d'ascens a la Divisió d'Honor Catalana de Rugby i un d'ells és el Sabadell Rugby Club, que afronta amb moltes ganes les 3 últimes jornades de Lliga.
3 finals que dins del vestidor local tenen una importància cabdal. No volen mirar els possibles resultats de la resta de rivals i se centren en fer la feina. La primera oportunitat és aquest dissabte contra el Futbol Club Barcelona Grana, equip que es troba a la zona mitja de la primera catalana de rugby. Nico Macho, jugador argentí del conjunt sabadellenc, afirma que sortiran a per totes en aquestes 3 jornades.
Patrimoni del club, que creiem en ell, que volem que estigui més anys amb nosaltres i també amb aquesta relació que tenim ell i jo tan bona, també entenc que ell sap que jo no puc deixar-lo marxar així com així, no? Si no vol que vagi per la plaça de Girona i em matin, no?
El partit entre el Sabadell Rugby Club i el Barcelona Grana serà dissabte a les 6 de la tarda al Municipal de la Roureda.
Gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 al magazín Al Matí amb Mireia Sanz i Raquel García i després els butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm, on ara mateix podeu seguir el ple municipal, també a l'adreça ple.radiosabadell.fm. Al control tècnic el Sergi Cubero, el que li desitgem molta sort ara que ens deixa i demà ens retrobem. Bon vespre!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.